A Ràdio Maricel, a cel obert.
Deu i 12 minuts del matí, no és... Vaja, no és habitual poder tenir un cuiner un dia de cada dia allò en un estudi i amb una, va, diguem-ne, certa tranquil·litat, diguem-ne, certa tranquil·litat en un parèntesi d'agenda, que evidentment és un parèntesi d'agenda molt contundent, com és el cas que ens ocupa. Bé, ell ha estat protagonista per moltes coses aquest any, per moltes coses felices. Oriol Castro, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Protagonista per moltes coses felices aquest any, eh? L'equip del Disfrutar, també?
La veritat és que sí, moltes, moltes. I precisament això que deies tu, tens tota la veritat, no? Jo, per exemple, ara no vinc de la platja. Vinc de portar, de tornar a la massa, que aquest any vaig ser ambaixador del Xató, i ara vinc de tornar a aquesta massa per donar-li el testimoni a una altra persona, no?
I hem aprofitat aquest moment.
I després també vinc d'aquí Sitges a buscar carn, no? Que comprem carn en greix de xuletón per fer un plat al Disfrutar i també aprofitat, no? O sigui, encara m'ha anat bé poder vindre a retrasar avui la visita, no? Però des de les 8 ja estem corrent al dematí, no?
I en canvi, allò que dèiem, aquesta... no sé si dir percepció exterior de la vostra feina, que ara dona la sensació que, vaja, que s'ha oblidat una mica el que és estar en una cuina, portar un restaurant cada dia, etc, etc. En canvi, els cuiners gairebé us tenim més.
Exacte.
A platós de televisió, a campanyes publicitàries i tot això, no?
Tens tota la raó. A vegades jo crec que hi ha una imatge que semblen que els cuiners siguin estrelles, i els cuiners no som estrelles, som treballadors que tenim que donar menjar i felicitat a la gent. A darrere hi ha un gran esforç, i sí que és veritat que hi ha uns programes de televisió, com pot ser alguns que tots coneixem, que sortim, nosaltres també inclús hem sortit i sortirem, no? I som molt bons per visibilitat del restaurant i som molt necessaris també, hem de dir-ho així, però que a vegades la gent té una percepció que la cuina és molt fàcil, i muntar un restaurant avui en dia és molt fàcil, o ser cuiner és molt fàcil. No és molt fàcil. Tots sabem que les nostres mares, quan cuinaven a casa, necessitaven temps, necessitaven hores per fer aquests canelons, aquest pollastre rostit, no? Aquesta herència que tindríem que tindre, que avui en dia molta gent jove no adquireix de les seves famílies, no? Jo crec que és una cosa molt important, que tenim que recuperar aquesta essència de la mare, de la cuina, de la tradició, no? I no tot el superflu.
Ens ho poses d'una manera. Com es recupera una herència que tenia molt de sacrifici de la vida per poder aconseguir resultats? Bueno, en un moment en què la pròpia... vaja,
situació,
les persones
social,
del sector ens diuen costa molt trobar gent implicada.
Exacte.
Gent absolutament implicada en la feina, en un moment en què el treball està difícil d'aconseguir, en un moment en què hi ha molts inputs, hi ha moltes coses que poden enlluernar a més d'un en una determinada edat. Com es pot recuperar l'esperit que va aconseguir precisament que la cuina arribés a aquest nivell?
Aquest esperit és difícil aconseguir-lo, eh? Però jo començo per casa, pels meus fills, ensenyar-los els valors de les coses, a ser persones, a ser educats, a tindre respecte, no? De la mateixa forma, en el restaurant, quan ve una persona treballant al restaurant, volem que sigui educada, que parli bé, que no digui males paraules, que no tingui mals vicis, perquè ens agrada dir no n'hi ha molts avui en dia, no? I nosaltres preferim una persona educada i que sigui persona a que sigui molt bon cuiner però sigui un desastre i no tingui uns valors, no?
Això és un pensament molt d'abans, eh?
Bueno, però jo crec que hem de retomar aquest pensament, no?
Abans que en diguis el que saps fer o tot el que ets capaç o tots els títols que tens...
I ja l'ensenyarem. Hi havia l'aprenent l'ofici antigament, no?, que es formava la gent, i jo crec que això és molt important, no? Que agafem a l'esperit també d'antigament d'ofici, d'ensenyar la gent, no?, de que no tot té que anar tan ràpid com va avui en dia, no? Avui en dia la gent veu un programa de tele i diu jo sóc xef o jo sóc cuiner. No, jo porto 25, quasi 20, exactament 28 anys d'ofici, no? Clar, 28 anys són molts. La gent diu, hòstia, aquesta gent del Disfrutar estan a dalt de tot i porten 4 anyets. No, perdoni, no portem 4 anyets. Tenim un gran bagatge darrere i un gran sacrifici per arribar.
Us ho sentiu a dir, això?
Sí, a vegades sí, inclús a vegades deien, ostres, quan vam començar a muntar el compartir que tenim a Cadaqués, la gent ens deia, mira, les estrellites del Bulli que les han muntat al restaurant, ens deien, no? I no és així, desgraciadament, nosaltres vam començar i a vegades ho expliquem i és maco també explicar-ho per valorar-ho i que la gent jove ho sàpiga. Nosaltres vam començar a agafar una pizzeria de segona mà, la vam pintar, vam comprar les làmpades de l'IKEA i vam canviar la cuina que estava destrossada amb una de segona mà i vam començar així. a picar pedra a poc a poc, no?
S'ha de començar així?
Jo crec que és important, perquè avui en dia quan comences amb gent que et dona, que diu jo tengo tantos millones y te monto un restaurante, que és així, que passa cada dia això, no? Però després aquesta gent volen resultats econòmics. I la gran sort que tenim nosaltres és amb tres cuiners, amb tres persones, que hem viscut durant molts anys juntes, i que si aquest després de vacances vam decidir de canviar les copes, unes copes millor, que valien molts diners cada una, però preferim invertir en això que no portar-nos-ho cap a casa. I preferim pujar al nivell del restaurant amb aquests valors, no?
Però pregunto dues coses retòriques, que segurament també són molt d'abans, però que ens ajudaran. Portar un restaurant és tan difícil ara com abans?
Jo crec que potser és més difícil ara, potser.
Sí?
Tal com has de canviar la societat, la gent, els treballadors, els impostos, tot com costa tot, jo crec que ara abans també era molt difícil,
sí,
eh?
Sí,
no discutim,
sí. No.
Però ara també.
Però dic,
ara
no, també és molt no, difícil. En qualsevol cas, no és més fàcil.
Jo crec que no.
No.
Sabeu per què també? Perquè hi ha molta més oferta, hi ha molta més competència, hi ha molt nivell de cuina. També és veritat que nosaltres fem una cuina moderna que tampoc n'hi ha tants potser, però també de cuina tradicional també pot passar el mateix. I nosaltres som els primers defensors de la cuina tradicional. Aquí a Sitges tenim grans restaurants de cuina tradicional que pot ser l'Arança, en podríem nombrar 50, no? Però fer la cuina tradicional ben feta és molt important, no? I és la base de tot, no? I creiem que hi ha espai per tothom.
I la segona pregunta també és de gent gran. Pots guanyar-te la vida en un restaurant, però no et faràs milionari en un restaurant.
Exacte, en un restaurant no et faràs milionari, no?
Per totes aquelles persones que han invertit en un restaurant, i com deia l'Oriol Castro, es pensaven que al cap de dos dies això ja donaria,
clar,
com
donaria,
si fos no
tot,
sé què.
Tot té molt sacrifici, perquè hi ha molts problemes, no? També depèn del model del restaurant, si és un model petit, més familiar, més gran, costa molt guanyar un duro, costa molt avui en dia, no?
I en canvi, repetim, hi ha aquesta percepció general a través dels mitjans que ara... Vaja, si fa 40 anys algú deia a casa seva que es dedicaria a la cuina, dirien, ah, t'has d'enterrar en una cuina, no sé què, i ara, si algú diu que es vol dedicar a la cuina, diguem-ne que és ben vist, no? És una professió ben vista ara.
És una professió ben vista avui en dia, però també et dic que vam tindre un boom, no? I ara, en aquests moments, jo et dic datos de les escoles d'hostaleria també, que aquest any, per exemple, si hi havia tres cursos, aquest any hi ha dos cursos, en general a les escoles d'hostaleria, que aquest boom també s'està frenant una mica.
Suposo que això deu ser bo.
Bueno, és bo i et fa pensar. Diu, hosti, què ens ha passat? Cap on anem? No?
O potser queden els fidels, els que veritablement tenen la convicció.
Però també tinc que dir que quan vaig començar d'hostaleria també teníem dues classes de 40 alumnes que vaig estudiar a Manresa a l'Escola Joviat, i dels que vam acabar, avui en diria molts poquets que ens dediquem a la cuina, no? Que la criba sempre és molt gran, no? I la gent quan veu que has de sacrificar-te caps de setmana, que has de sacrificar-te treballar de matins i nits, doncs dius, ostres, la gent s'ho pensa. Avui en dia la societat està canviant una mica, no?
Com es planteja un restaurant partint precisament d'aquest pressupòsit, del que diu que jo, home, jo els caps de setmana...
Bueno,
no hi ha més volta de full aquí.
No hi ha més volta de full. Nosaltres tenim, com us he dit, dos restaurants al Compartir Cadaqués, que és un restaurant més estacional de temporada d'estiu, no? I es treballa caps de setmana... I Barcelona és més gastronòmic, tenim molt turisme, gràcies a Déu, que també dels Estats Units, de tot el món. Avui en dia ens estem situats en un nínxol, doncs que ve gent de tot arreu, no? I és molt important per Catalunya, perquè això fa que ens posem al mapa mundial Catalunya, no? I doncs què passa també? Que... Ja no me n'ho que t'estava dient ara, perdona.
Veníem precisament de totes aquelles persones que poden pensar que els caps de setmana...
Vale, això, perdona, que els caps de setmana, exactament, que els caps de setmana nosaltres, com que tenim un nínxol de gent que ens pot vindre molt entre setmana, hem preferit buscar uns valors i uns equilibris. Què vol dir? Que vam canviar de festa i ara tanquem dissabte i diumenge. Que això és l'hòstia, és increïble. Però per què? Perquè volem que els treballadors tinguin... que siguin millor, siguin més contents.
Ara que parlaves tant de la família, per descomptat, com pot dir, és l'hòstia, tanquem dissabte i diumenge un restaurant.
Sí, però jo porto un mes i mig que no faig un dia de festa. Aquesta. Saps? Després estic esperant aquest cap de setmana, no, el cas següent per poder fer dos dies de festa, si puc.
Molt bé, doncs ara sempre tenim una frase per tot, eh? No fa un mes i mig que no fa cap dia de festa, llavors es trobarà algú i li dirà, bé... Però és que t'agrada això, no?
Bueno,
com sí. Que fas el que t'agrada? Doncs sempre aquesta és la frase que permet, diguem-ne,
sí,
justificar-ho tot.
Permet tot, però com que som tota la gent que té un restaurant i ofici, vale, que té un restaurant i té una empresa privada, doncs sap que sé que desviure per poder que funcioni i t'ho puguem pagar els 46 treballadors que tenim, no? Nosaltres
aquesta,
només a Barcelona. No?
Aquesta frase és un parany, eh?
Clar, llavors què passa? Que nosaltres el dia de festa, doncs nosaltres de dilluns a divendres sempre estem al restaurant, sí? I quan volem anar a fer un acte fora, intentem que sigui cap de setmana. Per què? per no trencar el ritme, perquè la gent quan ve a disfrutar doncs vol que estiguem nosaltres, els saludem i veuen que estiguem allà. Vale? Perquè nosaltres no estem a la platja, estem al restaurant. Llavors el dissabte i diumenge, doncs mira, la setmana aquesta vam estar, on vam estar? Vam estar a Dénia. Vale? La cap de setmana anterior vam estar a Astúries fent un acte, un menjar amb el Nacho Manzano, Casa Marcial. L'anterior vam estar a Càdiz. El després queda... Bueno, doncs, i
tot suma
i
sigue,
no? I ara anem aquest cap de setmana a Sant Sebastià a un congrés de cuina, per què? Per donar a conèixer la nostra cuina, el que estem fent, etc. Imagineu-vos si hi ha coses, no?
Enmig de tot aquest discurs, ho han escoltat bé, treballen 46 persones. Bueno, disfrutar de Barcelona.
I a part tenim uns quants gent d'escola, vale, que venen, també tenim alguns alumnes d'escola.
Com es mou tota aquesta maquinària?
Com es mou? Amb una estructura molt important, molt ferma i molt sòlida i amb gent de confiança. Si no tinguéssim un equip de gent que ens segueix a nosaltres, no seríem res. Ni l'Eduard Xatruc, ni el Mateu Casanyes, ni jo som res per si sols. Nosaltres som un equip de persones, a darrere, caps de cuina, directors de sala i tota la gent que fa que el disfruteu o el compartir siguin el que són. I et dic més, aquí estem fent aquest programa de ràdio, estem parlant amb nosaltres, però el productor, la persona que està al so, la persona que em va trucar a mi, tota aquesta gent fa la ràdio, no? I el disfrutar el mateix, la persona que ens neteja els lavabos és la persona que també fa el disfrutar, no?
Perquè
o el carrer dels plats.
En aquella pizzeria quants éreu?
Allà a Cadaqués, en la pizzeria no sé quants eren, ara no compartir, l'estiu som uns 22. Vull
uns
dir,
22?
Que... Sí.
Uns 22.
Sí, sí.
Ara això és fàcil d'explicar per a aquelles persones que van... O saben des de fora, mira, o disfrutar, no sé què, mira la carta, mira quins preus, no sé què. Hom s'adona, veritablement, del valor d'allò que menja quan li expliquen, mira, aquí hi ha 46 persones, això funciona d'aquesta manera.
Jo crec que això a vegades la gent no és conscient de,
no?
A vegades el que hi ha. En el cas del disfrutar sí que pot ser conscient quan entra o quan truca. Quan truca i li agafen el telèfon, no? Abans teníem dues persones, ara en tenim tres. Quan entren, et rem una persona, et porta a la taula, passes per mig de la cuina, veus tots aquells cuiners, et pots donar compte en el disfrutar
d'on
estàs i de la gent que hi ha. No? I després hi ha un treball darrere de creativitat de fons, que per exemple les vaixelles, no? Una cosa és el contingut, no? Que és el menjar, i l'altra és el continent. A vegades aquest continent dius, el pots comprar i té un preu, o el pots fer tu i té un valor afegit, no? I en aquest cas aquests restaurants de cuina creativa que fem nosaltres doncs, tenen que portar aquesta cosa afegida, no? Doncs nosaltres també treballem amb una gent que fa la creativitat de les vaixelles un dia a la setmana, doncs és un altre sobresou que venen i estan a sota el restaurant que no veieu, tenim un espai, la gent que vulgui vindre i ens ho demani, que ens senti que vingui el difutat algun dia i ens ho diu, escolta, ensenyeu-me-nos la zona de creativitat i podreu veure-ho. A baix tenim una sala on estem construint una cuina, treballem les vaixelles, treballem tota la documentació de totes aquestes coses.
No? Tot això forma part del dia a dia, Oriol?
Sí, clar, sens dubte.
Sí.
Sí, sí.
És a dir, mentre es fan plats, mentre es pensen, clar. Mentre tot això, al pis de baix també han de passar coses.
Sí, és constant. I per això és molta feina, que a vegades la gent no ho veu, però no parem, no?
Aquesta imatge, repetim, del cuiner que va pel món i que surt per televisió.
Sí,
i que
a vegades em
pensem,
mira les estrellites, no, ni estrellites ni punyetes, hi ha molta gent darrere que està a l'altre restaurant treballant nosaltres mateixos i no pots baixar la guàrdia. No?
Abans de passar pàgina per parlar d'aquest menú del festival...
Vull dir una cosa, però perdona una cosa. Nosaltres en aquest cas hem dit les estrelletes que podem ser nosaltres, però hem de tindre valor que tots els restaurants fan un gran esforç darrere, que quan anem a la restaurant La Nansa, podem anar al Cable, els que vulgueu, a darrere hi ha un gran treball, que a vegades no ho veiem. No només nosaltres que podem ser més mediàtics, sinó tots els restaurants de baix, que toquen els peus de terra, que anem a menjar cada dia, tenen un gran esforç de la gent que està darrere a les cuines i a la sala.
Per allò que dèiem...
Volia dir-t'ho, perdona,
no,
perquè si no estava tranquil jo.
Estirem el fil del que dèiem al principi, que tenir un restaurant i posar-lo en marxa
no
és tan difícil ara com ho
I
era
tant.
Fa 30 anys o com ho era fa 40 anys. La pregunta eternament tòpica, mantenir dues estrelles o pensar en una tercera, això angoixa una mica o no preocupa gens?
Mira, no angoixar i preocupar-te no, vale? El que t'angoixa és que tinguem algun dia que hi hagi una crisi a Barcelona, que hi hagi algun problema que no ens agradés, com pogués un atemptat o alguna cosa, això ens faria molt mal a tots, vale? I això és el que t'angoixa, i a vegades no ens fa dormir. Vale? Perquè dius, hosti, això és el que ens té que preocupar tots, perquè tenim que tirar el país endavant, té que anar endavant i té que vindre el turisme, té que vindre aquest motor, que a vegades ens agrada dir no, però és el motor. Sitges tenim un motor turístic. No?
Ens ho has posat d'una manera, quan vas pel món, t'ho pregunten, això? què us passa a casa vostra, que no sé què, o no?
Bueno,
o
aquesta, sí, o aquest... sí que t'ho pregunten.
Sí, pregunten.
Sí que t'ho pregunten.
Vull dir, per si aquesta preocupació
és latent. Sí, és. Però que hem de treballar cada dia perquè això vagi bé, perquè tirem endavant tots, no? I això és important. Això és el que ens preocupa.
Ser el 18è restaurant del món, això...
Això és molt volàtil. Avui, l'any passat érem el 55, aquest any el 18, l'any que ve poder som el 70 o 90. Depèn la gent que votin aquestes llistes, que et vingui i et puguin votar, podem fluctuar. Vale? Això que això, hem de ser molt peus a terra. Com? Avui estem el 18, demà podem ser el 70.
Com es viu això? Com es viu això en un restaurant? Quan s'és el 18, aquests 46 treballadors... com es passa l'any, allò, mira, l'any que ve, veure què serem, què deixarem...
Bueno, no. Saps com es viu? Intentant ser cada dia millors. Sí? Nosaltres som molt analistes i nosaltres ens mirem molt i ens critiquem molt. I quan tenim unes crítiques, doncs ens analitzem. S'ha d'escoltar tots els clients, perquè tothom t'aporta coses. Seran millors o pitjors? Les agafaràs millor de totes formes. Però si tu escoltes, pots aprendre molt. Nosaltres no sabem tot. Tu quan et ve un client i et dius, escolta, m'he esperat aquí a la recepció amb una crítica, he menjat tot, però m'he esperat uns segons quan jo tenia aquesta hora. Bueno, doncs nosaltres vam agafar i vam ficar una altra persona més amb l'equip, no? Nosaltres sempre intentem millorar, vale? El que deies de les dues estrelles, això, la Michelin és una de les guies millors del món, sens dubte alguna, és una guia molt sòlida, molt, molt consagrada, no? I que hem d'escoltar i l'hem de veure. Nosaltres quan ens van donar la segona estrella ens vam analitzar i vam dir, què podem fer per millorar i ser millors? No ens conformem nosaltres amb el que tenim, nosaltres sempre anem endavant. Aquest any, per exemple, nosaltres hem, el que et deia, hem canviat moltes coses després de vacances. Les copes. Ara no tenim unes copes d'una marca concreta, no tenim unes dades que vam canviar tot el restaurant i va ser una inversió molt gran, però eren, són com paper, com un paper, vale? Bueno, són molt fràgils,
sí.
Però són veus amb allò i és totalment diferent, no? O els tovallons els vam canviar. O en els lavabos t'hem ficat un raspall de dents, un enjuague bucal per millorar. Són punts que et fa que tu milloris. No, no ens podem conformar. Avui en dia el món va tan ràpid i per això estem fent això.
Fins a quin punt un pensa, i torno al record familiar, en si aquestes coses veritablement tenen molt a veure amb la cuina o no. Que un vagi, bé, que en el lavabo d'un restaurant tingui totes aquestes prestacions o que el tovalló sigui d'un cotó en bueno, especial o d'un gramatge.
Jo crec que és important. Perquè...
Respecte al que els pares o els avis podien presentar a la cuina. És a dir, fins a quin punt això també forma part de l'experiència culinària?
Això forma part de l'experiència culinària, sens dubte, i quan tu pagues un preu, com pot ser el disfrutar que vam pujar uns preus i pagues un preu que són important, que hi ha molta gent que fa molt sacrifici durant tot l'any per poder anar al disfrutar.
Es mereix això.
Es mereix això i més. No una persona que té molta pasta, no.
No.
La persona que per això es maneja això.
Que ha fet l'esforç.
Que ha fet l'esforç, es maneja això i més. I per això nosaltres hem de tractar igual el primer que entra que el primer que l'últim que se'n va. No?
Em perdó, es veu aviat el client que s'ha esforçat del client que té molta pasta
i
que això pot ser...
Diguem, a vegades cap... sí, veus gent de sensibilitat i tu dius, hòstia, estic que emocionats que estem a vindre sí. Perquè portem esperant molt de temps. Hòstia, aquesta gent... i et fa il·lusió, no? I parles amb ells i tot això, no?
I hi ha llista d'espera?
Sí, depèn dels dies i tot sí que n'hi ha, no? I per això encara més hem de cuidar tothom i hem de ser tothom igual i hem de millorar cada dia, no? Perquè aquesta gent fa un esforç molt gran. És igual per mi una persona que ve de Japó que una persona que ve de Sitges, una persona que ve de Vilanova o Sant Pere de Ribes, no? A tothom té el mateix valor. I això és molt important, no?
El cuiner té l'obligació de sortir a la sala?
Bueno, això és molt complicat, perquè l'obligació... No, a veure, sincerament no té l'obligació. Hi ha gent que és més tímida de tot i això va a persones. M'entens? Cada un té la seva personalitat i hi ha gent que li agrada més sortir a la sala.
Ho pregunto per si això ara és, no sé si diu, una realitat impostada
no,
que, jo crec que el temps ha portat
que,
o no.
Jo conec molts cuiners que no surten a la sala perquè són més tímids i això. Nosaltres també som més tímids, cada vegada ens tenim que obrir més i tenim la cuina al mig del restaurant i també quan la gent entra doncs els saludes, no? I jo no sé anglès i hello, bienvenidos i una abraçada
i
al final és transmetre els valors, és el que dèiem. Hem de transmetre el que tenim dintre. No hem de ser... falsos, hem de ser com som.
Encara que un plat tingui èxit, la carta s'ha d'anar canviant?
Sí, tenim que ser vius perquè si no nosaltres mateixos ens cansem, no? I hem d'anar millorant. Sí que és veritat que nosaltres tenim dos menús, el disfrutar, tenim un menú més clàssic i un menú més amb les novetats, no? I el clàssic agrada molt perquè és l'ou cruixent, els macarrons, etc, i tens gustos més coneguts i en canvi el nou menú doncs, és més arriscat. Hi ha una part d'algues, hi ha una part d'això que és més complexa i més sabrosa, i diferent, és diferent.
El client arrisca?
No tant, el client
no tant.
Demana més el clàssic per assegurar, però el més foodie, la gent que hi ha gent que penseu que va per tot el món menjant a molts restaurants, que avui està menjant al celler de Can Roca, demà venen aquí, a la Carme Ruscalleda, tot arreu al Tíquets, aquí sigui, i hi ha gent que arrisca més. no? Que són molt fotis i que busquen això, no?
D'acord. Suposo que qui busca el clàssic el que vol és veure com, quin gust tenen, quin canvi respecte a la referència que en podem tenir de determinats plats.
També hi ha gent tota que vol més, no? També vol més els plats més clàssics que tenim de la casa, no? Quan sempre els hi recomanen els cambrers també, Primera vegada, doncs miri, si vol, recomanem el clàssic.
Els plats de la primera vegada o els plats de... Sí, que de ja t'ha estat a més d'un cop, no? Has vist 2001, suposo.
L'he vist, jo et som molt franc i català, l'he vist a l'ordinador, me la vaig descarregar i vaig fer una visió ràpida de 15 minuts i vaig anar molt ràpid a veure-la detectant les parts més importants de la pel·lícula perquè, com t'he dit, no tenim temps de res, ni tinc temps, això els ho fan mirar una pel·lícula amb els meus fills, imagina't.
I aleshores, com es pot inspirar un a partir... que suposo que això és una qüestió d'exercici.
Vam veure en exercici, nosaltres vam veure la pel·lícula buscant els rasgues més importants, parant a les zones més importants, en aquest cas nosaltres teníem que fer l'aperitiu, ¿vale?
Sí.
I vam buscar la pel·lícula, la vam estar veient la primera part, i vam veure i vam buscar les característiques de la primera part de la pel·lícula. ¿Vale? Dius que aquesta experiència ja ve de l'any passat, que vam fer amb el Nando Jovany vam fer el Dràcula l'any passat, sí. Que per la Maricel es va fer. Aquest any m'ho van tornar a proposar, jo vaig dir que sí, com persona que vi que sí, jo crec que tinc un deure i una obligació, encara que no tingui restaurant aquí, s'ha de fer coses pel poble, no? I el que faci falta i més, no? En aquest cas vam dir que sí, i vam veure la pel·lícula, vam veure un espai que ens van dir que era l'Hotel Mic, que ens hi engreixava molt bé la pel·lícula, i llavors vam començar a buscar una seqüència en el menjar i en l'espai. Vam decidir que nosaltres faríem l'aperitiu, uns aperitius de principi, i a l'Hotel Mi portaria l'altra part amb tres plats i amb dos plats i el postre. Hi ha dos espais, tres espais hi haurà, l'entrada que serà més la part principal de la pel·lícula, on surt el mono amb el lago i tot això, i després més una part de l'espai, que hi ha una imatge de les pel·lícules amb sofàs vermells.
Ah, exacte,
i
això, sí.
I després l'interior, que és
imatge
una sala.
Tan pop.
Exacte, i després hi haurà un altre espai que serà la sala gran al menjador, que és on faran l'hotel ells, no? I nosaltres vam veure aquesta pel·lícula i vam buscar coses nexes d'unió, no? En aquest cas nosaltres farem un còctel que intentarem que sigui com si fos el lago que es veu a la pel·lícula al principi, que el mono pot tocar l'aigua i tot això, doncs farem que begui la gent amb els cocos, amb les closques de coco. Perquè t'ho serveixin, una aigua de coco infusionada una mica tall. Després ficarem diferents coses que aniran passant, com unes roques de sèsam, uns candis de cacauets, ai, de nous, perdona. Després també fem un fòssil de gamba, que també serà divertit. Hi haurà una persona obrint ostres, molt al natural, com si un prehistòric o un mono d'aquests trenqués una ostra i pogués menjar-se-la, no? També tindrem un tartar de tonyina, que en aquest cas volíem fer tonyina crua, però la condimentarem amb salses japoneses i la servirem a la mateixa espina de la tonyina, no? Mm-hmm. Per què? Perquè creiem que com que quan menys coberts fem servir millor, no? Com aquella època que surt aquella imatge amb el mono menjant la carn a l'os,
exacte.
Doncs volem això, no? Que la gent agafi aquesta espina de tonyina i s'ho pugui menjar aquest tartar de tonyina, no?
Faig un parèntesi aquí. Què està passant amb la cuina japonesa?
Aquí hi ha una
que sembla que hi hagi una mena de
bueno,
febrada portem... general.
De
febrada general.
Bueno, fa molts anys, al final portem molts anys. Jo, mireu, el primer japonès que va venir a Barcelona, va ser l'any 90, a prop de Via Laietana, no? I després jo me'n recordo, quan vaig començar el bullir l'any 98, anàvem al restaurant japonès amb el Ferran Adrià i anàvem a un parell o tres que hi havia a Barcelona. Potser n'hi havia més, però eren els més bons. No? I després hi ha hagut un gran boom, però és com tot, la globalització. Els avions ens han dit, no, més barat, ha vingut més gent aquí, s'han muntat restaurants ètnics, des de libanesos, japonesos, etc etc, i la cuina japonesa ha arrencat molt. Ha arraigat molt aquí, mm-hmm, amb la condimentació de la soja, el gengibre...
Per
i
què?
Això... Bueno, perquè també és exòtica i ràpida i diferent.
D'acord.
Si ho penses diràs, mira, jo agafo una miqueta, un producte, li barrejo tonyi, li barrejo soja i això, les salses fetes és molt ràpid, no? Yeah. I ho pots fer-ho. També hi ha una moda amb la cuina peruana. Avui en dia quasi tots els restaurants pots menjar un ceviche. Sí, sí. No?
Ui, tant.
I si ho pensem, també un ceviche, un bucaró marinat també està, seria com un ceviche a la catalana o a l'espanyola, com vulguem dir-ho, no?
Perquè tant que feien valer la dieta mediterrània.
Aquí també ho som, escolta'm, que a vegades no valorem el que tenim aquí i anem a buscar-lo de fora, no?
D'acord.
I aquesta cuina de tradició.
Tanco parèntesi, perquè tot plegat venia en base
de
la tonyina.
Jo m'enrotllo com
una
persiana.
No, no passa res, rai, fa de molt bon escoltar això.
Tenim la tonyina i estem menjant la molòs, que és el que volíem com la pel·lícula, que hi ha l'os, no? Després també farem una altra plata a aquesta entrada que anirà conjunt, que seria una coliflor negra, no? Per aquest espai negre, les imatges fosques que té la pel·lícula a vegades del terra, posa una coliflor que fem al disfrutar amb una espuma de coco, amb una bechamel de coco, i és una coliflor que hem cuit amb una màquina i queda fosca i té unes notes caramelitzades. Vale? Una altra cosa que farem serà un os, no? Que servirem un os de pollastre,
sí,
amb un paté de pitxon, vale? Perquè la gent pugui menjar de l'os directe. Que no te'l fiquin amb una cullera ni molt elaborat, sinó menges com si la imatge aquella que mengen els ossos.
És a dir, tot vol recordar aquella imatge de l'home primitiu, de l'inici de l'humanitat.
Que tu has dit abans, jo t'estava escoltant des d'aquí fora, que tirava aquell os en l'aire, no?
Exacte,
pues
l'escena inicial de la pel·lícula.
Pues no ficarem un os de vedella ben gran, però ficarem un osset de pollastre, no?, amb el paté de pitxon, no? Després també posarem, volem fer un os, que aquest no està apuntat al menú, però bueno, un os mimètic, que serà com l'os de veritat aquest,
sí,
però que serà de gorgonzola, vale? I la gent se'l podrà menjar. Després també ficarem a la part d'interior més a l'espai, ficarem les remolatges que són del difutar que fem d'un merengue de remolatges molt lleugeret, vale? I el que volem que sigui com a l'espai, que estàs flotant a l'espai, doncs amb aquestes remolatges que són molt lleugeres, no? Amb uns pètals de rosa i amb gengibre. Després ficarem unes olives que t'explotaran a la boca, vale? També farem un polvoró, com si fos el menjar... Un polvoró de pesto, que això és molt divertit.
Un polvoró de pesto.
Si estiguéssim a l'espai no podríem portar la salsa pesto líquida, però faríem un polvoró de salsa de pesto, que te'l podràs menjar i se't fondrà la boca, no? I una de les altres coses que també farem serà un ravioli cruixent d'algues, no? Que seria com les algues liofilitzades i els cruixents, doncs que puguis menjar aquest sabor de mar cruixent.
Les algues també han anat prenent protagonisme, no?
Sens dubte alguna.
Primer feien com una mena de respecte, una mica
exacte,
de dir, ai, mare de Déu, que això té un gust molt potent, no sé què.
Exacte, va entrar a la cuina japonesa i van portar l'alga nori i ara cada vegada més, però aquí també tenim que entendre que al Mediterrà tenim algues i a l'Atlàntic en tenim moltes menys, no? Aquí al Mediterrà tenim alguna alga com comestible, com pot ser el còdium, que hi ha coses que són molt bones, que a vegades anem a la platja, veiem una que sembla com una branqueta,
sí,
verda, gruixudeta, doncs això és el còdium. Vale? Després n'hi ha algunes altres que no són comestibles, que trobem aquí a les platges d'aquí, Sitges, per exemple, que és com es diu la... Ja no ho diré, una que és més marrón i molt fineta, però bueno, no me'n recordo
el nom. No et serviré per això.
Però que és molt important aquí a la costa mediterrània perquè el peix criï, no?
10 i 38 minuts, posaries un restaurant aquí?
Sí que el posaria, potser Sitges és una zona turística d'unes temporades, es té que fer molt bé, es té que haver-hi molt equilibri a l'hivern, a l'estiu, és una plaça, no és molt fàcil tampoc Sitges. És una
que anava
plaça...
a preguntar com el veu Sitges.
Com la veig? Doncs veig que és un lloc estacional, que hem de potenciar molt el turisme de qualitat, que ens vingui molt el turisme de nivell. Jo crec que hem de potenciar el turisme de nivell.
Com pot venir un turisme de nivell?
Bueno, amb grans hotels i grans també restaurants, no? Grans hotels, i estem tenint ara una renovació d'hotels molt important, no? I tenim gent, els Mates, que han treballat tota la vida aquí a Sitges, i aquests hotels pues, són tots molt importants perquè ens donguin una estabilitat i que vingui gent, no? I promocionar-ho, que vingui la gent de fora, no? Sobretot el target alt, vulguis o no, que el que deixi, que vingui a comprar botigues, que ens deixi els diners, no? A vegades no és tant la gent que pugui vindre un dia a la platja i marxi, sinó aquesta gent que ens deixi una economia per totes les botigues de Sitges, no? I per les botigues, els restaurants, els bars, això és important. No?
O sigui que si tens bona oferta tindràs bona demanda?
Jo crec que sí, no? I que tothom fiqui l'esforç per fer la feina ben feta, això és el millor, no? I jo crec que la gent ho està fent aquí a Sitges, no?
Perquè l'Oriol tingués un restaurant aquí, què hauria de passar?
No ho sé, no hi ha temps per pensar perquè ja tinc prou de feina, però això. Però ja tenim molts restaurants molt bons aquí a Sitges,
aquí,
o sigui, no dubto del nivell de Sitges.
No, això està clar, no cal ni dir, perquè des del primer moment ja ho has comentat. Desembarcar en un esdeveniment com és un festival, portar la cuina, portar la manera de fer d'un restaurant a fora, sense tenir, òbviament, suposo que aquell control que tens en la cuina de casa teva, això té un punt de complexitat, suposo, no?
Bueno, sens dubte, quan surts a casa és més complexa i per això nosaltres, per fer aquest banquet, doncs hem anat ja dues vegades al MI, hem parlat amb el cap de cuina, ens ajudaran, i ja té que haver-hi unes bones sinergies. Nosaltres no fem càtering, nosaltres ens dediquem al restaurant, no? Per això t'ho dic, no?
Per això dic que cada desembarcament a fora suposo que està molt mesurat en el risc de
tot
plegat, no?
I tant, això ho fem perquè és una, doncs és com, per nosaltres és com un regalo per fer aquí, perquè hem de col·laborar, no?
El dia a dia... Suposo que imparable.
Bueno, el dia a dia molta feina, no? El dia a dia molta feina. Perquè
això no és allò de dir què farà vostè demà, què farà passat, perquè la gent deu estar...
Bueno, i és el constant, un restaurant... Jo no tinc que ensenyar res a cap restaurant d'aquí Sitges perquè tothom ho fa de conya.
No, està clar.
I és això. Igual que a casa, nosaltres doncs, tenim una gran feina dia a dia de doncs és constant, des d'estar al servei del migdia. Nosaltres al migdia, mira, de 1 a 5 i mitja, 6 de la tarda, a 5 i mitja estem al servei, passant els plats, controlant i fent. A la nit, de 7, de 7 i mitja de 7 i mitja que fem la reunió amb els cambrers,
sí,
fins a la 1 estem al restaurant donant el servei, i les altres hores tens per fer les coses de feina, o sigui, és un
com, que, com que no pararíem. Sopem massa tard, dinem massa tard.
Bueno, això no sé què dir-te jo. No...
Pregunto, eh? Bueno, per, no, si, no. Per si d'entre tota la clientela d'un restaurant com ho disfrutar...
Els estrangers els venen estrangers... més d'hora. Sí. I ens va molt bé perquè també ens espaien el servei.
Ho fan millor, si van més
d'hora? Jo no és ni millor ni pitjor. Jo. Som filosofies, cultures i hem de respectar tothom, no? A nosaltres ens va molt bé que vingui l'estranger ben d'hora perquè així t'escalones més el servei i pots fer-ho millor, no? Al final...
Ho dic per si allò de determinat sopar sempre és millor una miqueta més d'hora que no que quedi...
Bueno, potser sí, que si menges molt sempre és millor. Això també té raó, per la digestió i tot és millor, no?
Ens hem acostumat...
I també pensa una cosa, que ho entreviem el dia següent, si mengem abans i podem fer sobre taula i tot això millor més d'hora, crec.
Doncs per això et dic que els estrangers...
I també us dic una cosa, un àpat tan llarg com pots el disfrutar, és millor fer-te'l una vegada al dia i que no vinguis de dinar, de molt dinar i vagis a sopar, perquè no pots menjar-ho, no? Això, sens dubte.
Mengem massa ràpid o no?
Els cuiners sí, jo t'ho dic.
Els cuiners ja esteu acostumats a això.
Matar perquè jo vaig molt ràpid menjant i quan porto el plat ja me l'he acabat, no? Perquè pensa que nosaltres mengem al restaurant, dinem a les 12, menys quart dinem. I en 10 minuts ja hem dinat. En 10 minuts ja hem dinat.
I després ve un metge i diu, no, que escolti'm, que el menjar s'ha de...
No, però tenen raó.
Tenen
raó i hem d'escoltar de la gent i tot és una evolució, no?
Ho dic perquè feu les coses perquè siguin assaborides a poc... Però i qui fa les coses ha de gairebé no té temps, és així,
Déu
i 42 minuts. Oriol Castro, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
El plaer ha sigut meu i molt content d'estar aquí i bueno, gràcies a tota la gent de Sitges que fa possible que la restauració sigui cada dia millor i que vingui més gent, i aquests festivals són molt importants per donar a conèixer Sitges, no?
Gràcies i fins al proper, Oriol.
A vosaltres.